El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. Ahir, la Basílica de Montserrat va ser testimoni d'un concert en el qual hi van participar més de 200 cantaires. Enguany es compleixen 50 anys de la mort del mestre Pau Casals i per retre homenatge al violoncel·lista i compositor banderellenc, l'Abadia de Montserrat i la Federació Catalana d'Entitats Corals van organitzar el concert en el que es va interpretar l'obra El Pessebre. Paral·lelament, amb aquest concert, Montserrat i la FESEC s'adherien també a la commemoració dels 800 anys del primer Pessebre que es va fer a la localitat de Greccio. Aquest matí ens acompanyarà en Daniel Mestre Dalmau, director del concert d'ahir, que va comptar amb una basílica plena a vessar per viure in situ un esdeveniment musical com aquest. Li preguntarem sobre l'obra, sobre Pau Casals i sobre els seus inicis musicals a l'Escolania de Montserrat. A la segona part del programa entrevistarem el director de l'Aeri de Montserrat, Héctor García, que durant els mesos d'octubre, novembre i desembre estan portant a terme una iniciativa solidària que fa molt de bé a adults i joves que no tenen la possibilitat de conèixer Montserrat. Més de 500 persones pertanyents a col·lectius d'escoles, entitats, casals i associacions d'entorns amb risc de vulnerabilitat poden gaudir durant una jornada del Santuari de Santa Maria de Montserrat gràcies a l'Aeri. Ens ho explicarà l'Héctor García, que també ens desvetllarà un detall que potser la majoria desconeixíem. Una tercera part dels beneficis de l'Aeri es destinen a projectes solidaris. I no acabarem el programa sense incorporar una peça musical que es va estrenar a Roma, interpretada per l'Escolania de la qual n'és l'autor, el pare Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma. La peça, que porta per títol Fantasia quasi tonal, es va poder escoltar a la Basílica de Sant Pau Extramurs de Roma el passat 7 d'octubre i avui la reproduirem durant el programa. Amb aquest menú de diumenge, comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Ahir dissabte, la Basílica de Santa Maria de Montserrat va acollir el concert El Pessebre de Pau Casals per commemorar el 50è aniversari de la mort del compositor i violoncel·lista del Vendrell. Aquest concert, organitzat conjuntament per la Federació Catalana d'Entitats Corals i l'Abadia de Montserrat, ha estat la versió per a orgue de Klaus Rothhaupt. Més de 200 cantaires, entre els quals els solistes Helena Copons, Gemma Coma Alabert, David Hernández Enfruns, Xavier Mendoza i Pau Bordes, i les corals Canigó de Vic, Càrmina de Barcelona, Mixta d'Igualada, la Polifònica de Porreig, l'Orfeó de Sants i el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida van estar acompanyats a l'orgue per Mercè Sanchís, tots ells sota la direcció de Daniel Mestre Dalmau. Cal dir també que amb aquest concert l'Abadia de Montserrat i la Federació Catalana d'Entitats Corals s'adhereixen a la commemoració dels 800 anys del primer Pessebre que es va fer a Greccio. Per parlar-nos d'aquest concert, que va ser tot un èxit, ens acompanya el director, Daniel Mestre. Bon dia, Daniel.
Bon dia.
Primer de tot, felicitats pel concert. Va ser difícil la preparació tenint en compte el nombre de participants?
Gràcies. Realment estem molt contents d'haver assolit aquesta fita perquè no deixa de ser complicat, oi? Logísticament, sobretot, aglutinar tanta gent de tants llocs diversos, però hi havia naturalment molt bona voluntat i molt interès de tothom de fer possible aquesta efemèride, per podem dir que realment és una efemèride perquè és una obra realment de primer ordre, una obra mestra en un moment realment molt indicat, és un oratori per la pau, per tant, i a més que vam oferir a la vigília just el dia exacte de la mort, dels 50 anys de la mort de Pau Casals.
L'espectacularitat de la peça i el lloc on es va interpretar suposo que va fer que encara fos més especial.
Evidentment que el Pessebre a Montserrat, Montserrat no cal dir doncs, que per el mateix Pau Casals té un simbolisme, una càrrega emocional impressionant. No oblidem que pràcticament gairebé tota l'obra, o una gran part de l'obra coral de Pau Casals, la va destinar a l'Escolania, al monestir de Montserrat, que tant s'estimava i tenia una relació tan directa amb els abats que s'hi ha i els anteriors, els carrers, etc. I sempre una vinculació molt estreta. Per tant, era ineludible fer aquest pessebre a Montserrat i amb tota la càrrega, particularment també i personalment la càrrega que comporta oferir aquesta obra en aquest lloc tan especial en les nostres vides.
Com definiries el pessebre des del punt de vista musical?
És una obra monumental, una obra gegantina, és una obra que a més aglutina molts, bueno, naturalment molts anys de feina, amb un origen, amb una gènesi també molt, molt, molt entranyable, molt bonica, però que també és un reprodueix també l'exili. És un poema preciós de Joan Alavedra, reprodueix també aquesta amistat entre aquests dos grans amics que van compartir temps d'exili. I és una mica com ho diria jo, una aglutina doncs també tota la música que també estimava Pau Casals, perquè podem escoltar, evidentment que és la música de Pau Casals, no en tenim cap dubte, i a més té un segell personal doncs molt clar, però sí que podem escoltar fragments doncs que ens recorden doncs els grans compositors estimats per Pau Casals, doncs una fuga que ens podria recordar de l'inici, ens podria recordar a Johann Sebastian Bach, evidentment que és Bach sense Casals o Casals sense Bach, doncs van són indestriables, i després també fragments que es poden recordar, doncs, a Grieg, a Dvořák, a César Franck, és per tant un poema amb un llenguatge més postromàntic, però que reprodueix molt l'ànima catalana, o sigui, hi ha un segell també, hi ha algun fragment que ens recorda una cançó popular catalana, i apareix també el flabiol, i apareix això, estic parlant de la versió orquestral, també nosaltres vam fer la versió per orga, que també té molts colors, l'orga de Montserrat, evidentment, però després un oratori en català, i a més amb la càrrega simbòlica que hi ha al darrere, que ell s'ho va prendre com un instrument per fer la seva croada per la pau, que em va dir, O sigui que va estar molts anys pel món portant aquest missatge de pau. Pau és l'última paraula que apareix en el pessebre. Un acord molt llarg, molt lluminós i etern, però que cal reivindicar sempre i ara més que mai, no?
El pessebre, ho comentaves, és una de les obres més emblemàtiques de Pau Casals, que va composar entre 1943 i 1946 i que a Barcelona no es va poder escoltar per primer cop fins l'any 1967. Per què és una obra? Ho comentaves d'alguna manera, d'una obra que té una càrrega emotiva tan important.
Sí, ell, clar, va ser una batalla, una lluita. Ell, Pau Casals, diguem que es va bolcar amb aquesta obra. No oblidem que va deixar de tocar, primer, en els països que recolzaven, els països, evidentment, que hi havia feixistes, tot i que va tenir moltes ofertes d'anar a tocar a Alemanya i altres països, i després a tots els països que recolzaven o que no condemnaven el règim franquista. Per tant, es va limitar molt la seva feina, doncs, de tasca de concertística. Per tant, es va bolcar molt amb la composició d'aquest gran oratori. Com dic, és un oratori fet a l'exili, en temps d'exili, i a més ell no va, evidentment que el seu somni hagués estat que es pogués haver estrenat o Montserrat o al Palau de la Música, però no va ser possible i no es va estrenar doncs, això fins als anys 60, a més va ser a Acapulco, a Mèxic, que és on estaven dubtant de quin era el lloc més adequat per l'estrena. Finalment van optar per on hi havia més catalans, el país que va acollir més catalans exiliats, i aquest era Mèxic i va ser Acapulco, i després això, com dic, va emprendre aquesta croada per la pau, no? que el va a oferir aquest gran oratori a les Nacions Unides, a Jerusalem, a Berlín, a Londres i a tants altres llocs, i evidentment, clar, va haver de passar molts anys fins que no el van poder escoltar aquí a Barcelona i a Montserrat també es va.
La versió del pessebre que varen presenciar ahir a Montserrat, la versió per a orga de Klaus Rothhaupt, què té d'especial?
Va ser un encàrrec de la vídua, de la Marta en Casals, a l'editorial, diguem, Carus, Verlag, que és l'editorial alemanya, que té els drets del pessebre. Clar, el pessebre, diguem que la versió original, orquestrada per l'Enric Casals, el germà de Pau Casals, demana uns efectius immensos, tremendos, una orquestra molt gran, amb molts cors, grans solistes, i això en dificulta doncs, l'execució per qüestions per pressupostàries, bàsicament, oi? I també d'espais, no? Llavors ella volia donar doncs, més difusió a aquesta obra i per això va fer aquest encàrrec amb aquest organista alemany, Klaus Rothhaupt, que realment en va fer una versió excel·lent, extraordinària, que hi és tot el pessebre, i a més amb l'orga, que és un instrument, com dic, és l'instrument més orquestral, que pot oferir més colors i més semblança al que és una orquestra simfònica. Per tant, té també molt valor i a més doncs, fa que ressalti també més les veus, els cors i els solistes.
Mm-hmm. Daniel, tu vas ser antic escolar. Què representa dirigir a la Basílica de Montserrat?
Home, fa, no cal dir que una il·lusió, una emoció immensa. No és la primera vegada que dirigia ahir, però sempre, cada vegada, és única i és... I ja sé aquest component, component emotiu que és que, clar, és que Montserrat realment, jo ho dec gairebé tot, o sigui, jo no seria músic si no hagués estat a Montserrat, i a part de que hem educat com a músic, no cal, sempre hem de recordar la gran figura del pare Ireneu Sagarra, quina gran sort, quin gran privilegi haver-ne sigut alumne d'ell, i tants altres monjos que sempre ens han deixat la seva empremta, i professors, i aquests antics escolans que mantenim un lligam molt estret i que encara ens veiem i encara ens trobem i són com si fossin germans, no?, en certa manera. Per tant, i després haver pogut dirigir amb tants cors, amb molts d'aquests cors hi havia també antics escolans cantant o dirigint-los també. Per tant, és com també un retrobament amb aquesta gran família montserratina, i això em fa molta il·lusió.
Quins projectes té en Daniel Mestre entre mans actualment?
Bé, ara tenim això, aquest any Casals, per tant tenim uns quants pessebres més, a part d'aquesta tarda, que sonarà al Palau amb l'Antoni Ros Marbà, on hi ha la Coral Càrmina, que dirigeixo, també serà un dels protagonistes, i a més doncs, tindrem una petita gira amb una alta producció de la Catalunya Central, del pessebre, que oferirem a Vic, a Manresa, a Ripoll, Igualada, i a més tenim de Pau Casals precisament el dia 2 de desembre, ja falta poc, una estrena absoluta d'una obra que no s'havia fet mai, que és una obra de joventut, que és la Missa de Glòria, que va compondre als 16 anys. I l'havia publicat l'editorial Boaló, però no s'havia executat mai. Tenim el privilegi doncs, de revisar-la també, perquè és una obra de joventut, i ara hi estem treballant. I serà una estrena que es produirà, com dic, el 2 de desembre a l'Església del Vendrell, amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals, i ell també evidentment, també l'havia tocat aquest orgue, fa molta il·lusió. I després ja més enllà, doncs ja, evidentment, que tenim altres concerts, projectes amb cors, orquestres, i ja estem també pensant, parlant de Montserrat, doncs amb el Mil·lenari, que també tenim un projecte gran, molt ambiciós, entre mans també, que hi estem treballant.
Has pogut escoltar el meu cor mix de l'Escolania, l'Escola Cantorum?
Bé, escoltar per les notícies sí que he pogut escoltar algun fragment. Malauradament no l'he pogut escoltar en directe, que espero que sí, que arribi el moment, però el que he pogut més o menys percebre, i a part que tinc també alguns alumnes que hi canten, i el que he pogut escoltar de gent que doncs, són només paraules positives, és evidentment que fantàstica la iniciativa. I segur que Pau Jorquera i doncs fa una feina magnífica, i naturalment el Llorenç Castelló amb l'Escolania també, vull dir que estan molt, el futur en molt, molt bones mans, i realment estem molt contents.
Daniel, anem acabant. Quan et tornarem a veure dirigint a Montserrat? Durant la celebració del Mil·lenari,
bé,
potser?
He mencionat això del Mil·lenari, que hi estem treballant. Allà, doncs sí, suposo que estarem acompanyats i estem treballant. De fet, encara ens hem de posar en contacte amb alguns directors i compositors. Farem un encàrrec. La idea és fer una estrena. Ja us puc anunciar doncs això, que farem un oratori que encarregarem a diversos compositors, antics escolans, amb orquestra sinfònica d'antics escolans, amb cor d'antics escolans, amb l'Escola Cantorum també. Ens anirà molt bé per compensar per aportar totes les veus femenines en aquest oratori, a l'Escolania i solistes, i estem treballant ara, i comptem, doncs això ja us podem dir la data, que serà el 24 de novembre del 2024. Serà un concert memorable i que tots ja estem esperant amb moltes ganes.
L'esperarem i el viurem, si Déu vol. Daniel Mestre, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, i novament felicitats pel concert d'ahir. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
I abans de donar pas a l'entrevista amb el director de l'Aeri de Montserrat, us proposem escoltar la peça Fantasia quasi tonal, del pare Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, que va interpretar per primera vegada l'Escolania de Montserrat durant el concert que va oferir a la Basílica de Sant Pau Extramurs de la capital italiana el passat 7 d'octubre. va ser amb motiu del pelegrinatge pel 800 aniversari de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat. L'enregistrament que varen fer el reproduïm a continuació.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'Eri de Montserrat, en una nova mostra de la seva aposta per la responsabilitat social, fa possible que aquests mesos d'octubre, novembre i desembre, més de 500 persones pertanyents a col·lectius d'escoles, entitats, casals i associacions d'entorns amb risc de vulnerabilitat gaudeixin del Santuari de Santa Maria de Montserrat durant un dia. Gràcies al projecte T'apropem Montserrat, l'aèria assumeix el cost de la logística per traslladar aquestes persones fins al santuari, facilitar-los l'entrada al museu i a l'espai audiovisual i convidar-los a dinar. Aquesta acció, a la qual li ha destinat 23.000 euros, la canalitza a través de la Creu Roja, de Càritas i de la Fundació Escola Cristiana. Ens acompanya a través del telèfon l'Héctor García, director de l'Aeri de Montserrat. Bon dia, Héctor, i felicitats per la iniciativa.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Com va néixer aquesta idea?
Doncs aquesta idea va néixer a l'empresa, a l'Aeri de Montserrat. A part de la direcció va decidir, va proposar que l'Aeri de Montserrat, que ja destina un terç dels seus beneficis a l'acció social, i creés impulsés un projecte per apropar a Montserrat aquelles persones que formen part de col·lectius vulnerables i que d'una altra manera no podrien venir a Montserrat. Estàvem convençuts de que teníem que impulsar un projecte pròpiament i aquest és el primer que liderem des de l'Aeri de Montserrat.
Com la porteu a terme? Qui tria les persones que gaudeixen d'aquesta jornada montserratina?
Les persones que ja han participat en el projecte i han vingut a Montserrat Estan molt agraïdes perquè veuen que no només s'emporten una visita, sinó que s'emporten també una experiència única. Per tant, estem rebent un feedback molt bo que ens anima a continuar endavant amb el projecte.
Un cop a Montserrat, qui els guia pel recinte? Parleu de més de 500 persones. Com distribuïu els grups? Quins dies ho esteu fent?
Doncs hem fet un acord amb tres entitats, amb Creu Roja, amb Càritas i la Fundació Escola Cristiana, que des d'aquí els agraeixo la bona rebuda d'aquest projecte. I aquestes entitats lideren la coordinació amb Montserrat de tal manera que ells escullen el dia que volen venir a fer la visita i no venen les 500 persones de cop, sinó que venen en petits grups de 20, de 30, de 40 i el més important, venen de qualsevol lloc de Catalunya. Nosaltres els posem el transport des del municipi on aquestes entitats ens demanin.
Per què l'Aeri és una empresa que té sempre la solidaritat en ment?
Perquè jo crec que des del principi que es va idear l'Aeri, a finals dels anys 20, ja es descrivia l'Aeri com un mitjà de transport, com una experiència respectuosa amb l'entorn on estava ubicat. I des d'uns anys no només som respectuosos amb l'entorn, sinó que també som respectuosos i responsables amb les persones. Per dues bandes. La primera, amb els nostres clients, amb els nostres visitants, fent-los partícips d'aquesta ajuda social. Quan ells compren un bitllet, un terç del benefici d'aquest bitllet va a l'acció social. I també, per una altra part, sent responsables amb les persones més vulnerables, que es troben en una situació de risc, siguin adults o siguin nens.
El visitant n'és conscient per això que aquesta tercera part del cost del bitllet va directament a finalitats solidàries?
Intentem explicar-ho, intentem comunicar-ho i transmetre-ho. I per això insistim també en aquests projectes, no? Perquè creiem que no només s'ha de dir, no?, aquesta xifra d'un terç, sinó que també s'han d'explicar els projectes a on va destinat. I pensem que aquest projecte també serà un vehicle per explicar aquesta acció social.
Perquè aquesta solidaritat, com es canalitza? Com la canalitzeu? Quines entitats se'n beneficien?
Doncs mira, Creu Roja, Càritas i la Fundació Escola Cristiana són les tres entitats de reconegut prestigi al territori que identifiquen els col·lectius i persones amb risc de vulnerabilitat i confiem plenament en elles i són qui coordinen juntament amb Montserrat aquesta visita.
Cal recordar que des de l'any 2018 l'Aeri està controlat pel monestir de Montserrat. L'any passat van pujar en aquest mitjà de transport més de 200.000 persones. Per què és el mitjà més sostenible i segur?
Doncs actualment, Òscar, el 100% de l'energia que consumim l'Aeri, com un petit detall, prové totes de fonts renovables. Una part és autoconsum, perquè la generem mitjançant les plaques solars que disposem a l'estació superior, però la que no podem generar nosaltres sí que certifiquem a l'origen verd. Això és només un exemple pragmàtic de per què l'Aeri és responsable i solidari amb l'entorn i també perquè és un telefèric i només té dos punts de suport a la muntanya, al nostre parc natural que intentem estimar i respectar. Per tant, de facto, pel seu estil constructiu, és molt responsable.
L'Eri és especial. L'Eri és una entrada espectacular al parc i concretament al santuari. Per què la recomanes?
Per l'experiència. És única. No hi ha igual. L'Eri és molt més que un transport. És una experiència. Et pot permetre contemplar la natura. Et pot permetre observar les formes de la muntanya. Anar per el torrent de Santa Maria. Pujar un telefèric, que no tothom puja un telefèric cada dia ni cada mes, no? Per tant, jo la recomano per l'experiència única de la que es tracta.
Mm-hmm. És històric, ja són 93 anys, em sembla, de vida d'aquesta Eri.
Correcte, 93 anys.
I a més continua sent el més segur.
Sí, a part el que ens esforcem és de no canviar aquesta essència de l'Eri. No volem modernitzar l'Eri de Montserrat. Volem que, ja que és patrimoni industrial de Catalunya i és singular per si mateix, volem conservar tot això. I ens esforcem a que el visitant pugui respirar, això com alguns visitants ens diuen, un ambient vintage a l'Eri. I això s'ha de cuidar i s'ha de conservar molt bé.
Recordem que la pujada a l'Eri només són 5 minuts, per tant, el més ràpid per arribar al peu del santuari. Héctor García, director de l'Eri de Montserrat, t'agraïm aquests minuts que ens hagis acompanyat aquest diumenge i gràcies també pel projecte T'Aprovem Montserrat, en el qual se'n beneficien més de 500 persones de col·lectius vulnerables que poden gaudir d'un dia a Montserrat i conèixer un espai que per la majoria els és desconegut. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a l'Eri.
Bon dia. I fins aquí el programa d'avui. Com cada setmana, rebeu una salutació ben cordial de la Gemma Mutger des de les Vies de So i de qui us parla, Òscar Bardagí. Ens retrobem, si Déu vol, diumenge vinent, dia 29 d'octubre. Res més, que acabeu de passar un molt bon diumenge i que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.